Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estela amb 20 graus a la ciutat de Barcelona, Girona en tenen 16, Tarragona 17, 18 a Lleida, 20 graus a Montblanc i 18 també a Mataró. Avui la calor afluixarà una mica, encara ho veieu, les temperatures són altes, al migdia es quedaran entre els 26 i els 32 graus, un matí una altra vegada de sol, tot i que de cara a la tarda començaran a aparèixer ja alguns núvols que poden donar ruixats i tempestes. Localment forja atenció cap al Pirineu Oriental i és que venen canvis. Ara us ho expliquem. Avui és dilluns, 23 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I la jornada arrencarà, com sempre, amb tres protagonistes. El primer, en Jordi Ibáñez, que és el director de la Fundació de Finances Ètiques. Avui es reuneixen a Barcelona més de 200 representants europeus de banques ètiques. Reclamen un impuls, més ajudes de les administracions públiques. La seva feina, segurament de formiga, ha anat guanyant pes amb els anys i ja són prop de 200.000 les persones que estan optant pels seus serveis. Ells es reivindiquen com a font de finançament de milers de projectes, com a motors de l'estalvi, asseguren que estan donant més crèdits i que s'hi estan obrint més comptes proporcionalment que la resta de bancs, que per tant estan captant aquest canvi que hi ha en la nostra societat. Segurament és encara més important que alguns dels seus valors i principis a poc s'han anat incorporant. De fet, en una cosa estranya que es coneix com a principis ESG, que la banca tradicional està assumint a mesura que la societat ens anem preocupant més, sobretot, de per a què es fan servir els nostres diners, els nostres estalvis, quan acaben en mans dels bancs. La banca ètica s'ha anat fent un lloc i avui vol fer sentir la seva veu, ho farà també amb aquesta trobada a Barcelona i aquí al matí a Ràdio Estel a partir de 8:45 del matí. Ara sí, avui aquest cap de setmana ha tingut un nom propi, aquest és el de Joan Carles I. Avui es produirà la trobada amb Felip VI, sembla que també amb la reina Sofia, un retrobament incòmode, pel que sabem, pel distanciament entre pare i fill, rei emèrit, que tancarà la seva primera visita a Espanya des que es va autoexiliar. Ara el mantindrà per viure, perquè no el volen aquí, ni a la Casa del Rei ni al govern espanyol, però sembla que Joan Carles anirà venint per l'oci, per la vela, i la família, que hi té llaços estrets, bàsicament les infantes. Com han canviat les coses amb els anys? El rei campechano és ara per molts el rei incòmode. L'exemplaritat té un preu per tothom, però també és veritat que jutjar per la seva resposta i a uns periodistes de La Sexta, sembla que Joan Carles està convençut que això de l'exemplaritat ja no va amb ell. I finalment el Vicent Artigas, que és el secretari general del Gremi de Garatges de Barcelona. Ara us ho explicarem perquè us ho avança Ràdio Estel, però l'Ajuntament de Barcelona vol que amb l'aplicació Es Mou, la que feu servir pel bicing o per pagar l'àrea blava o l'àrea verda, es puguin pagar també tots els pàrquings de la ciutat, també els privats. Per fer-ho es posarà en marxa una prova pilot després de l'estiu. El sector ho veu bé i l'Ajuntament unificaria d'aquesta manera l'oferta de places d'aparcament. No és una qüestió menor, perquè ara que s'ha tornat a parlar, per exemple, dels peatges d'accés a la ciutat, no està de més recordar que els successius ajuntaments de Barcelona, socialistes, convergents, dels comuns, tots han descartat aquests peatges que ara es tornaven a proposar. Tots han acabat reconeixent que ja en tenim de peatges urbans, que a Barcelona es diuen aparcaments de pagament, que és el model que s'ha acabat imposant a la ciutat, on les places gratuïtes són residuals, o pagues blau, o pagues verd, o pagues un pàrquing soterrat. Ara us explicarem què es vol fer amb aquesta iniciativa i a mig matí saludem el secretari general del Gremi de Garatges. Va, que posem el dia en solfa i arrenquem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. I d'entrada busquem aquesta previsió meteorològica marcada, evidentment, per la calor, però també, atenció, pels canvis a la vista. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La calor serà un dia més la protagonista a tot Catalunya, però res a veure amb els rècords de calor que hem tingut aquest passat cap de setmana, que s'han batut a moltes poblacions de Catalunya per un mes de maig. Temperatures que van arribar fins als 38 graus de màxima i a la costa, a la mateixa ciutat de Barcelona, ahir una temperatura màxima de 34 graus. Avui no, avui les temperatures baixaran màximes entre els 26 i els 32 graus, per tant serà un dia calorós del mes de maig, però res a veure amb les altíssimes temperatures del cap de setmana. Sol durant bona part de la jornada, especialment aquest matí, a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu, que aquesta tarda poden acabar donant algun ruixat, alguna tronada, sobretot al Pirineu Oriental i localment, especialment cap a la zona del Ripollès i també de la Garrotxa, podrien ser ruixats localment intensos. De cara a demà baixen més les temperatures, gairebé es normalitzaran per l'època de l'any, però atenció, perquè demà els ruixats i les tempestes no afectaran només el Pirineu, sinó que seran molt més extensos i podran afectar qualsevol punt del país, sobretot meitat nord, Catalunya central i també meitat est, sense descartar-los al sud i a ponent. Per tant, doncs, avui sol, calor intensa, demà afluixar la calor i tindrem ruixats i tempestes a molts punts del país.
Gràcies, Jordi. Diuen que mai plou el gust de tothom. Aquests que n'estiguin ja farts d'aquesta calorada, demà una bona notícia, que agafin el paraigua, que sembla que ploure. Sàpigueu ara què us trobareu, si heu d'agafar el cotxe o si l'acabeu d'agafar. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de l'autovia 2, on hi ha fins a 11 quilòmetres d'aturades entre Brera i Sant Andreu de la Barca, a causa d'un accident que només deixa un carril obert per circular en sentit Barcelona. Per tant, més d'hora i mitja ja de cua per fer tot aquest tram de l'autovia. Aquesta hora és millor opció agafar la sortida 585 i fer l'antic tram d'enllaç amb l'AP7 a Martorell i ja un cop al Papiol entrar cap a Barcelona per la B23. També hi ha retencions en aquests trams, però molt menys que la cua compacta de l'autovia A2. També retencions en altres punts, com l'AP7 en sentit sud, des de Sant Cugat fins al Papiol, o també les rondes en sentit Llobregat són fins a 7 quilòmetres d'aturades tant per la B20 com també per la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Per cert, que ahir us vam explicar aquí a Ràdio Estel que hi havia hagut un sabotatge a la línia de l'AVE en el tram entre Vilobí i Figueres. Doncs bé, encara té conseqüències. Els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona, Girona i Figueres, Vilafant, poden patir demores d'entre 30 i 45 minuts. Per tant, atenció si heu d'agafar l'AVE per anar cap a Girona o cap a Figueres. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dilluns. El nou acord pel català està a tocar. Els negociadors del pacte entre Esquerra, PSC, Comuns i Junts són optimistes i sembla que podria anunciar-se les pròximes hores. El termini que va donar el TSJ per aplicar la seva sentència acaba el pròxim 31 de maig. Joan Carles I reuneix avui amb Felip VI i la seva família. Serà la primera trobada a Espanya en 2 anys i posarà punt final al polèmic viatge d'aquest cap de setmana de l'emèrita a Sanxenxo, envoltat de periodistes a tota hora. Tot sembla indicar que Joan Carles ja té a punt la pròxima tornada a Espanya per a aquest mes de juny. Ara us ho explicàveu abans a Ràdio Estel. L'aplicació Esmou es podrà fer servir per pagar en tots els aparcaments de la ciutat, tant públics com privats. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament, que té el vistiplau del sector i que posarà en marxa una prova pilot en aquest sentit. Quan s'acabi l'estiu, l'aplicació permetria d'aquesta manera gestionar més de 135.000 places d'aparcament a la ciutat. PDeCAT i Junts es veuen les cares avui als jutjats. Els dos partits pugnen per qui té la capacitat d'usar la marca Junts, que els de David Bombay creuen que els actuals juntaires es van apropiar de manera fraudulenta. L'OMS avisa que hi haurà més casos de verola del mico a mesura que s'amplia el rastreig. Fins ara els països més afectats són el Regne Unit, Portugal i Espanya. Els experts descarten per ara que pugui produir-se una altra pandèmia com la del coronavirus. Per cert, que des de l'esclat de la Covid, 573 persones s'han convertit en milionàries al món i 263 milions de persones més es troben en pobresa extrema. Són dades d'Oxfam i Intermón, que alerta que mentre el cost dels productes bàsics segueix creixent i ho fa més que mai, la riquesa dels milionaris vinculats als sectors de l'alimentació i de l'energia augmenta en 1.000 milions cada 2 dies. En esports, el Barça ha tancat temporada amb derrota al Camp Nou per 0-2 contra el Villarreal. Els de Xavi acaben l'any en blanc i segons a la Lliga. L'Espanyol ha empatat a 0 contra el Granada, que baixa a la segona divisió. L'Espanyol ha acabat 14è.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I acabem de dibuixar el dia amb els titulars. Alguns dels titulars dels diaris d'avui. Ada Colau assegura que necessita un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona per consolidar les seves polítiques. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al periòdico, Colau argumenta que perpetuar-se no és estar tres mandats com a alcaldessa, sinó no conèixer cap altra feina que la política. A més, explica que els 7 anys que fa que està en la política li han suposat costos personals i que la seva principal oposició la integra en Foment del Treball i els lobbies econòmics.
La Comissió Europea planteja dubtes a Espanya sobre la reforma de les pensions.
Els temors de Brussel·les es concentren sobretot en el mecanisme aprovat per l'executiu espanyol per substituir el factor de sostenibilitat i assegurar la salut financera del sistema de pensions. També discrepen en les previsions sobre com evolucionaran les pensions en relació a l'economia. La Unió Europea creu que el govern espanyol és molt optimista, preveient per l'any que ve un creixement del 3,5% i una taxa d'atur de l'11,7%. Ho podem llegir al País.
Els grans esdeveniments afavoreixen la recuperació del sector hoteler de Barcelona.
La Fira ICE del món audiovisual i el Gran Premi de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, han portat alguns establiments a la plena ocupació. A més, la millora de la situació també ha repercutit en els preus, que clarament han anat cap a l'alça. Ho detalla Xavier Grau del Cerro al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Aquesta setmana podria aprovar-se la nova llei del català. Esquerra, Comuns, PSC i Junts ja tenen gairebé a punt l'acord que ha de servir per blindar la immersió lingüística a Catalunya. La intenció és que la nova llei entri avui al registre del Parlament per aprovar-se per lectura única en el ple d'aquesta setmana, i és que el temps apreta. Com a màxim, el 31 de maig ha d'haver la nova llei perquè acaba el termini marcat pel TSJ per aplicar la seva sentència. Ara bé, el pacte 4 encara no està del tot tancat. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Si bé hi ha un acord perquè primin els criteris pedagògics per sobre els percentatges, el debat està en com ho reflexa el text. En aquest context, la presidenta d'En Comú Podem, Jessica Albiach, ha demanat als partits un últim esforç per preservar el català a les escoles, tot i que s'ha mostrat convençuda que s'arribarà a un acord.
Poc vull entrar més al detall de les reunions, però els contactes són permanents i estic convençuda que trobarem una fórmula que el que ens permetrà serà blindar el català i sobretot protegir a les direccions dels centres, perquè al final no estem en primera línia ni el president Aragonès, ni la presidenta Borràs, ni el senyor Illa, ni jo. Qui està en primera línia és la comunitat educativa, són els directors i les directores de centres, i per ells i per elles treballem.
Les entitats Òmnium Cultural i Plataforma per la Llengua s'han mostrat optimistes davant del nou acord i han celebrat que aquesta vegada sí se'ls ha consultat.
Per la seva banda, la CUP s'ha quedat al marge perquè considera que cal més acord amb la comunitat educativa i les diferents entitats. Si finalment la llei del català tira endavant, el govern impulsarà un decret llei per reforçar el blindatge de la llengua.
Joan Carles I es reuneix avui amb el rei Felip VI després de 2 anys a Abu Dhabi. Es tracta d'una reunió que no s'ha inclòs en l'agenda del monarca, ja que s'ha considerat una trobada familiar d'àmbit privat, segons la Casa Reial. Per tant, no hi assistirà cap mitjà. Amb aquesta trobada, el rei tanca la seva primera visita a Espanya des que es va autoexiliar.
A part del seu fill, a la trobada amb el rei emèrit també hi assistiran la reina Sofia, així com la resta de la família reial. Joan Carles abandonarà Espanya avui mateix per anar fins a Abu Dhabi, la que es considera ara la seva residència permanent. El seu cap de setmana a Sanxenxo s'ha convertit en un autèntic show mediàtic i l'emèrit ha tingut una intensa vida social, deixant-se veure de manera constant.
La presència de l'exmonarca, de fet, ha despertat confrontades reaccions polítiques, algunes a favor i d'altres radicalment en contra.
Alberto Núñez Feijóo ha defensat la visita del rei emèrit. Afirma que el que fa li correspon d'acord amb els seus drets i llibertats. El líder del Partit Popular també ha demanat deixar de qüestionar el paper de Joan Carles de Borbó i de la Constitució. En canvi, des de Podem han carregat fort contra la visita del rei destinada a la vela, sense donar les explicacions que no només Podem, també el PSOE, demanaven a Joan Carles, però que no han arribat.
I avui, a partir de les 10, se celebra el judici entre el PDeCAT i Junts per Catalunya per l'ús de les sigles del partit. Segons la formació de David Bombay, el canvi de titularitat es va fer de manera fraudulenta.
El PDeCAT va denunciar Junts per Catalunya acusant-los d'irregularitats en el canvi de titularitat i oficialització de les sigles al registre de partits. Al principi, els titulars de la marca de Junts per Catalunya eren membres del PDeCAT. Laia Canet, la presidenta, va inscriure la marca al registre l'any 2017. A principis del 2020, persones properes a Carles Puigdemont van dur al notari un document en el que Canet renunciava a les sigles després de celebrar una assemblea telemàtica per canviar la direcció del partit. Segons defensa el PDeCAT, aquesta assemblea telemàtica no es va celebrar i, per tant, el canvi de titularitat s'hauria fet de manera fraudulenta.
L'Ajuntament de Barcelona vol unificar tota l'oferta d'aparcaments de la ciutat amb l'adhesió dels pàrquings privats al seu sistema gestionat amb l'aplicació Esmou. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el gremi de garatges hi està d'acord i ha donat llum verda a la participació dels seus associats. Primer es farà una prova pilot que començarà després de l'estiu amb una iniciativa que pot fer augmentar l'oferta que gestiona l'aplicació Esmou fins a les 135.000 places d'aparcament. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Barcelona Serveis Municipals, BSM, l'empresa de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal que gestiona equipaments com el Zoo, el Tibidabo, el Bicing i els aparcaments públics, fa un any que negocia amb el gremi de garatges estendre el seu sistema a la totalitat d'estacionaments privats de la ciutat. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, BSM té prevista l'extensió dels serveis d'estacionament que ara ofereix els seus 44 pàrquings públics a tota la xarxa d'estacionaments privats de la ciutat. En concret, l'aplicació que ho gestiona, Esmou, pugui donar entrada als pàrquings de titularitat privada mitjançant l'extensió d'un sistema tecnològic anomenat ePlate. La instal·lació d'una nova xarxa de càmeres identificadores de matrícules seria l'eina per tirar endavant aquesta ampliació d'aquest nou sistema. El gremi de garatges hi està d'acord. En uns mesos està previst que comenci una prova pilot que, en cas de tenir èxit, podria estendre's les 14.500 places públiques a Barcelona a prop de 140.000 places, afegint les 125.000 dels 700 associats al gremi de garatges. De moment ja hi ha 175 pàrquings privats interessats.
Gràcies, Sílvia. Parlarem avui durant el programa i escoltarem també el gremi de garatges. Més coses. 5 funcionaris de la presó de Brians han estat agredits per un pres molt perillós ingressat al DERT, a les cel·les d'aïllament. L'atac ha estat amb un ferro dels sistemes de ventilació.
Un dels funcionaris ha patit un tall al braç, l'altre un cop a l'avantbraç i 3 més tenen ferides i cops per la reducció d'aquest pres. L'agressor és John Musetescu Werberg, l'home empresonat per matar 3 persones a Barcelona l'any 2020. Els treballadors de presons denuncien des de fa mesos un increment de les agressions. Des del 2016 s'han multiplicat per 5, de 151 a 749.
L'OMS ha avisat que hi haurà més casos de verola del mico a mesura que s'amplia el rastreig. Fins ara, els països més afectats són el Regne Unit, Portugal i Espanya, que és on hi ha més casos, amb més d'una trentena de confirmats i desenes de casos en estudi.
Es tracta d'un terç dels casos globals que l'Organització Mundial de la Salut ha xifrat en 92. La majoria d'afectats són homes joves que han mantingut relacions sexuals amb altres homes. Ara bé, els experts han descartat que aquesta sigui una malaltia de transmissió sexual en sentit estricte, sinó que es transmet per contacte proper a través de gotes, secrecions respiratòries o lesions cutànies.
I des de l'inici de la pandèmia, 573 persones s'han convertit en milionàries. Per contra, 263 milions de persones es troben en pobresa extrema. Són 263 milions de persones més que s'afegeixen a les que ja hi eren. És un milió més cada 33 dies, segons alerta un informe d'Oxfam Intermón.
Mentre que el cost dels productes bàsics creix més que mai, la riquesa dels milionaris vinculats al sector de l'alimentació i l'energia augmenta en 1.000 milions cada 2 dies. El nombre de 1.000 milionaris espanyols també ha augmentat des del començament de la pandèmia. Hi ha 4 nous 1.000 milionaris, mentre que la riquesa dels que ja ho eren abans de la pandèmia ha crescut a un ritme de 7 milions d'euros al dia. Així ho denuncia Oxfam Intermón a l'informe Beneficiar-se del patiment, que es publica avui amb motiu de la reunió del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, a Suïssa.
A partir d'aquest dilluns, les temperatures començaran a baixar. Ara ho explicava el Jordi Miralles, entre 3 i 5 graus arreu de Catalunya. Durant la setmana poden arribar a caure entre 10 i 15 graus a tot el país, sobretot al Pirineu. Després, tot plegat d'un cap de setmana en què s'han arribat a les temperatures més altes des de fa 100 anys. tothom ha anat cap a la platja i la contrapartida han sigut llargues cues de retorn aquest diumenge.
Sobretot a la P7 Nord, on gairebé hi havia 20 quilòmetres de cua, o els 25 de la C32 entre Arenys i Alella. Tot plegat per absorbir tots els catalans que han passat el cap de setmana a la Costa Brava, on s'han omplert platges i hotels, en una imatge més pròpia de l'estiu que no pas de la primavera. El sector es mostra, per tant, molt optimista de cara a l'estiu. De fet, molts establiments tenen reserves ja consolidades pels mesos de juliol i agost. En parla la gerent del grup Costa Centre, Judit Llobarol, que ha explicat que, tot i no haver-hi festius, durant els caps de setmana hi ha molt turisme, ja des de la nit de divendres.
Sí, sí, de fet, les últimes dues setmanes que no hi ha hagut cap pont ni cap festa significativa, molts establiments els dissabtes fan un 100% d'ocupació. Ja comencen a arribar els divendres, però el dissabte és el dia més fort. Però sí, sí, ja, la gent ja comença a venir a la costa, diguéssim, i fins i tot els pobles interior de l'Empordà ja amb bastanta afluència.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Va, seguim repassant l'actualitat d'aquest dilluns. Gairebé totes les terrasses d'hostaleria de l'Estat tenen nivells perjudicials de nicotina per la salut.
Segons les dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el 95% d'aquestes té nivells perjudicials de nicotina. L'associació també apunta que una burilla apagada desprèn el 14% de la nicotina que emet quan està encesa, almenys durant les 24 hores següents. Per altra banda, la nova llei del tabac del Ministeri de Sanitat, que encara és un esborrany, té previst incrementar els espais lliures de fum, especialment als espais exteriors. Ho destaca Nació Digital.
El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat comença a fer inspeccions amb capacitat de sanció per comprovar que no es paga per sota del cost al sector lleter.
L'última modificació de la llei de la cadena alimentària permet imposar sancions de fins a 100.000 euros. L'objectiu d'aquestes és detectar situacions d'abús. Alguns ramaders, però, veuen els controls amb escepticisme, tot i que esperen que les penalitzacions serveixin per compensar-los les pèrdues. Ho llegim a diversos digitals.
Acusen de dues violacions a Damien Abad, el ministre del nou govern francès.
Ara la Fiscalia de París estudia les denúncies de dues dones que acusen el ministre de violar-les als anys 2010 i 2011. L'informe de les dues denúncies es va elaborar abans que Damien Abad fos nomenat ministre. En un comunicat, Abad nega les acusacions i assegura que mai ha abusat de cap dona.
Els joves de la Catalunya Central descansen menys temps del recomanable.
Segons dades d'un estudi, els adolescents d'entre 12 i 18 anys dormen 7,22 hores diàries de mitjana, lluny de les 9 que se'ls recomana per a la salut. Pel que fa a la qualitat del son, a segon de batxillerat empitjora i les noies són les que declaren dormir pitjor, ho informa el Regió 7.
Alerta a la Seu Vella, detecten diversos trams de muralla que estarien a punt de caure.
Membres de diversos col·lectius asseguren que hi ha 5 o 6 trams de muralla molt malmesos que poden caure en els pròxims mesos i adverteixen que cal una intervenció urgent per evitar una major degradació. La PAERI atribueix aquesta manca d'acció a la burocràcia, ja que el fet que sigui un bé cultural d'interès nacional complica tots els tràmits i obstaculitza qualsevol actuació. Podem llegir el Lleida Diari.
Encara la llei de l'Aplec del Cargol ha tancat una edició postpandèmica multitudinària amb 200.000 visitants i on s'han consumit més de 12 tones de cargols.
Durant els 3 dies que ha durat l'Aplec s'han celebrat un centenar d'activitats, la majoria organitzades per les pròpies colles. Han estat propostes variades per a totes les edats, gastronòmiques, lúdiques, culturals i també solidàries. L'organització ha fet un balanç més que positiu de l'Aplec en què hi han participat 106 colles i s'espera que de cara a l'any vinent s'ampliï el recinte perquè hi càpiguen més colles. Actualment hi ha 9 en llista d'espera, ho destaca el diari Segre.
I a Andorra, els funcionaris de l'administració d'abans del 2014 podran prejubilar-se.
La nova llei de funció pública permetrà als funcionaris que ja treballaven abans de la nova llei actual poder sol·licitar una jubilació voluntària 5 anys abans de l'edat de retirada obligatòria. Tot i així, aquells que ho sol·licitin hauran d'acreditar haver estat 30 anys de servei actiu al govern i en les condicions que s'estableixen en la llei del Pla de Pensions de l'executiu del país. Se'n fa ressò al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Vaja, anem amb els esports. El Barça ha perdut 0-2 davant del Villarreal en l'últim partit de Lliga i ha tancat una temporada per oblidar. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes han acabat amb derrota una de les pitjors temporades dels últims anys que recorden a l'entitat. En un altre partit desastrós al Camp Nou, els homes de Xavi Hernández s'han vist superats per un Villarreal que ha anat de menys a més. Pedraza al minut 40 i Moi Gómez al 55 han marcat els gols dels groguecs que acaben la temporada en setena posició, una plaça que els dona accés a jugar a la Conference League el proper curs. El Barça acaba la Lliga com a subcampió i assegurant-se a jugar a la propera Champions, una fita que fa mig any semblava difícil d'assolir, així mateix ho valorava el tècnic culer Xavi Hernández al final del partit.
Hem d'estar satisfets perquè aquests 6 mesos han sigut durs, hem fet un esforç mental molt, molt gran, ens ha donat per entrar a Champions, crec que hem salvat una temporada que podia haver sigut realment desastrosa i hem d'estar satisfets, no contents, evidentment, però satisfets perquè crec que hem salvat una temporada que podia haver sigut molt, molt dolenta, no?
Sense temps per descansar, la plantilla ha marxat aquesta nit cap a Austràlia, on dimecres juguen un partit a Sydney. Ferran Torres, l'Englet, Neto, Mingueza, Riqui Puig i Martin Gretti són els únics jugadors que s'han quedat a Barcelona.
Encara a primera divisió, l'empat de l'Espanyol contra el Granada envia els andalusos a la segona.
Els granadins necessitaven una victòria per salvar la categoria i no han estat capaços de fer un gol a la porteria dels pericos. De fet, fins i tot han fallat un penal. Qui sí que ha fet la feina són els Cádiz i el Mallorca, que han guanyat els seus partits i jugaran una temporada més a primera. El Cádiz ha superat per 0-1 a l'Alavés i ha mantingut la categoria davant un rival que ja havia descendit la setmana passada a segona. I els balears han guanyat l'Osasuna per 0-2 amb gols d'Àngel i Grenier.
Aquest cap de setmana també s'han resolt les principals lligues europees. El City guanya la Premier League i el Milan alça l'Scudetto a Itàlia.
Els italians feia 11 anys que no guanyaven la Sèrie A. Fins a l'última jornada han mantingut la lluita freca-freca amb l'altre equip de la ciutat, l'Inter de Milà. Pel que fa a l'equip de Pep Guardiola, ha sumat una nova lliga anglesa, la quarta en 5 anys. El títol ha arribat després d'una remuntada en els últims minuts de partit. El City perdia 0-2 davant l'Aston Villa, però en 5 minuts, dos gols de Gundogan i un de Rodri han capgirat el marcador i ha impedit que el Liverpool fos el campió de la Premier.
A casa nostra, Joan Soteres guanya les eleccions de la Federació Catalana de Futbol.
El vigent president de l'entitat surt reelegit amb un rècord de participació. Soteres ha obtingut 396 vots a favor i estarà ara 4 anys més al capdavant de la federació.
En tennis, debut triomfal de Carlos Alcaraz al Roland Garros.
El jove tenista murcià, un dels favorits al títol després del seu espectacular inici de temporada, ha passat per sobre de Juan Ignacio Londero, superant-lo 3-16-0, 6-4, 6-2 i 6-0 en un partit que no ha arribat a les 2 hores de joc. Alcaraz s'enfrontarà en segona ronda al català Albert Ramos, que ahir va superar a Thanasis Kokkinakis per 3-16-1, i avui debut a París un altre dels favorits, Rafa Nadal, que juga contra Jordan Thompson a partir a primera hora d'aquesta tarda, i avui també comença el seu recorregut en aquest gran slam el número 1 del món, Novak Djokovic, que s'enfronta al japonès Nishioka. En el quadre femení, derrota en primera ronda de l'espanyola Garbiñe Muguruza contra Kaya Kanepika, que certifica el mal moment de travessa a Muguruza, i la catalana Paula Badosa no debutarà fins demà.
I Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha fet aquest cap de setmana al circuit de Catalunya-Montmeló. Verstappen és el nou líder del Mundial.
Charles Leclerc, que havia sortit primer i que arribava a Montmeló com a líder del Mundial, ha patit una avaria al seu cotxe i ha hagut d'abandonar la cursa. L'alemany no ho ha desaprofitat i es col·loca al capdamunt de la taula. Darrere de Verstappen ha quedat Checo Pérez, completant el podi George Russell, pel que fa als pilots espanyols de la graella. Carlos Sainz ha quedat quart i Fernando Alonso ha acabat novè, tot i sortir últim.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Ai, com sempre, arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 11 anys, el 23 de maig del 2011, s'estrenava a tot el món el tercer àlbum d'estudi de la cantant nord-americana Lady Gaga. Es titulava Born This Way. Durant la seva primera setmana es van vendre més de 2 milions de còpies d'aquell disc. A tot el món, aquesta cançó que sona és Bloody Mary.
just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg rule of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és dilluns, és 23 de maig. Avui farem tertúlia amb la Sara González, amb el Roger Pita Cabanyes i amb el Xavi Barrena, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí. Tenim molta estona per endavant per parlar de Joan Carles I, de la seva visita a Espanya per primera vegada en 2 anys des que va marxar a Abu Dhabi, de la trobada que avui ha de fer amb Felip VI, que en principi no consta en l'agenda oficial de l'actual rei, perquè assenyejar aquesta trobada al seu àmbit més purament familiar, avui llegim en alguns mitjans de comunicació el que tampoc és nou, que és que hi ha incomoditat per aquesta visita del rei emèrit a la zarzuela, a l'entorn del rei, a l'entorn de Felip VI, i que sembla que no els hi hauria agradat massa gens. Tot l'interès mediàtic, diguem-ne, que ha aconseguit despertar Joan Carles I, bàsicament perquè s'ha deixat veure sense parar durant el cap de setmana amb unes declaracions que des d'ahir al vespre, a través de la Sexta, estan voltant i voltant pels mitjans i per les xarxes, en les quals li pregunten a Joan Carles per aquestes explicacions que li demana el govern espanyol, tant des de Podem especialment, però també des del PSOE, i a les quals Joan Carles I acaba preguntant-se quines explicacions, mentre se'n riu. Per tot plegat, la visita d'avui de Joan Carles I a Felip VI, si és que ja no tenia prou morbo, encara en té més i més. Com publica, per exemple, La Vanguardia, si ja tothom a l'entorn de Joan Carles I dona per descomptat que tornarà a venir de regates aquest pròxim mes de juny. Per tant, això està aquí a tocar. Avui en parlarem llargament, al matí a Ràdio Estel, de tot plegat. Abans haurem escoltat, però, el Jordi Ibáñez, que és el director de la Fundació Finances Ètiques. Avui es reuneixen a la ciutat de Barcelona 200 representants europeus de banques ètiques. Reclamen un impuls, demanen a les administracions públiques més ajudes, que els ajudin. La seva feina s'ha de reconèixer de formiga, ha anat guanyant pes els últims anys, són ja gairebé 200.000 les persones que opten pels seus serveis. Ells es reivindiquen com a font de finançament de milers de projectes que els van a buscar per demanar els seus crèdits, que estan sent motors d'estalvi, que asseguren que estan donant ells més crèdits i que s'hi estan obrint més comptes de manera proporcional, evidentment, que la resta de bancs. Segurament encara és més important que alguns dels seus valors i de principis que els han regit des que es van fundar s'estan incorporant en alguns dels principis que es coneixen com a ESG i que la banca, la tradicional, està assumint, bàsicament perquè la banca, la tradicional, s'ha adonat que cada vegada més el ciutadà que li dona els seus diners, els seus estalvis, per pocs que puguin ser, es preocupa per què n'acabarà fent la banca d'aquells quartos. I en aquest sentit que la banca ètica s'ha anat fent un lloc, que avui vol fer sentir la seva veu a la ciutat de Barcelona, que ho farà al llarg del dia i que tindran també l'oportunitat d'explicar-se d'aquí a uns instants aquí al matí a Ràdio Estel. Abans, avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. El nou acord pel català és a tocar. Els negociadors del pacte entre Esquerra, el PSC, els Comuns i Junts són optimistes i sembla que podria anunciar-se les pròximes hores. El termini que va donar el TSJ per aplicar la seva sentència acaba el pròxim 31 de maig. Joan Carles I es reuneix avui amb Felip VI i la seva família. Serà la primera trobada en 2 anys i posarà punt final al polèmic viatge aquest cap de setmana de l'emèrit a Sant Xenxo, envoltat de periodistes. A tot hora, tot sembla indicar que Joan Carles ja té a punt la pròxima tornada a Espanya per aquest mes de juny. I us ho avança Ràdio Estel, l'aplicació Es Mou es podrà fer servir per pagar en tots els aparcaments de la ciutat, tant públics com privats. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament, que té el vistiplau del sector i que posarà en marxa una prova pilot en acabar aquest estiu. L'aplicació permetria gestionar més de 135.000 places d'aparcament de la ciutat. El PDeCAT i Junts es veuen les cares avui als jutjats. Els dos partits pugnen per qui té la capacitat d'usar la marca Junts, que els de David Bombaí creuen que els actuals juntaires es van apropiar de manera fraudulenta. I l'OMS ha avisat que hi haurà més casos de verola del mico a mesura que s'amplia el rastreig. Fins ara, els països més afectats són el Regne Unit, Portugal i Espanya. Els experts descarten per ara que pugui produir-se una altra pandèmia com la del coronavirus. Per cert, amb l'esclat de la Covid, 573 persones s'han convertit en milionàries al món, mentre que 263 milions de persones més es troben en pobresa extrema. Són dades d'Oxfam Intermón, que alerta que mentre el cost dels productes bàsics està creixent més que mai, la riquesa dels milionaris vinculats al sector de l'alimentació i de l'energia està augmentant en 1.000 milions cada 2 dies. En esports, el Barça ha tancat la temporada amb derrota al Camp Nou per 0-2 en l'últim partit de Lliga contra el Villarreal. Els de Xavi acaben l'any en blanc i segons a la Lliga. L'Espanyol ha empatat a 0 contra el Granada, un resultat que condemna el Granada a la segona divisió. L'Espanyol ha acabat 14è. I com sempre a aquesta hora, per tancar els titulars, el temps i el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel, als termòmetres, i atenció amb el que s'acosta. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, calor intensa avui arreu de Catalunya, però res a veure amb les altíssimes temperatures d'aquest cap de setmana. De fet, avui les temperatures poden baixar entre 4 i 8 graus respecte a les d'ahir i continuaran baixant també de cara a dimarts i dimecres. Avui màximes entre els 26 i els 32 graus aproximadament. Aquest matí amb sol, a la tarda augmenta la nuvolositat, que donarà ruixats i també alguna tronada cap al Pirineu Oriental. I no descartem que aquestes precipitacions localment siguin intenses, especialment cap a la zona del Ripollès i també de la Garrotxa. Atenció, que demà el temps canvia perquè, per una banda, baixaran més les temperatures, com dèiem abans, però també tindrem un augment ràpid de la nuvolositat que ja al llarg del matí començarà a donar les primeres precipitacions, primer al terç nord de Catalunya, i a la tarda poden afectar qualsevol indret del país. Més probables cap a la meitat nord, Catalunya central, meitat est, però també podrien arribar a les comarques del sud i de Ponent. I atenció, perquè localment amb una certa intensitat.
Gràcies, Jordi, i actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de l'autovia 2. Ja des de fa estona s'han reobert tots els carrils a l'altura de Sant Andreu de la Barca, on hi havia un accident a primera hora, però encara queden trams de congestió, sobretot a l'altura de Brera, uns 5 quilòmetres amb alguna aturada en sentit Barcelona per l'autovia. També ja el tram de Sant Andreu de la Barca encara queden uns 4 quilòmetres més de retencions. I també, com sempre, que hi ha congestió en aquest tram de l'autovia, es veu afectada la C-55, que porta uns 3 quilòmetres i mig amb aturades des d'Olesa de Montserrat fins a l'enllaç amb l'autovia A2. Això en sentit Barcelona. A la resta de vies, l'AP7 també porta trams de retencions en sentit Girona a l'altura de Barberà del Vallès, també en sentit Tarragona a l'altura de Montornès, són uns 3-4 quilòmetres, també queda de densitat per anar a buscar el nus del Papiol, i d'entrada cap a Barcelona també la B23 i la C32 porten retencions habituals, igual que les rondes, que també porten congestió habitual, sobretot en sentit Llobregat, són uns 8-9 quilòmetres fins a Sarrià per la B20 i també uns 8 quilòmetres fins a Montjuïc per la ronda litoral. Això tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand, i recordar-vos que per culpa del sabotatge que va patir la línia de l'AVE aquest cap de setmana entre Vilobí i Figueres, avui encara se n'arrosseguen conseqüències, i els trens d'alta velocitat que van de Barcelona a Girona i Figueres-Vilafant poden patir demores d'entre 30 i 45 minuts. Per tant, atents si heu d'agafar un AVE cap a Girona i Figueres, a la informació que va donant puntualment Renfe en funció de cadascun dels trens d'alta velocitat que han de circular aquest matí. De moment, de mitjana, les demores són d'entre 30 i 45 minuts. Passen ja pràcticament 10 minuts al punt de 8:45 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar Jordi Ibáñez, director de la Fundació de Finances Ètiques, aquí en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al Matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dilluns es reuneixen a Barcelona al sector de la banca ètica. Són 200 representants d'arreu d'Europa que han vingut fins aquí per mantenir unes jornades que han de servir, entre d'altres qüestions, per reclamar a les administracions més suport i més polítiques públiques en favor d'aquesta banca ètica. Potser algú de vosaltres que ens esteu escoltant n'heu sentit a parlar alguna vegada, potser teniu clar què és la banca ètica, potser en teniu alguns dubtes o no acabeu d'entendre ben bé què hi ha darrere d'aquest concepte. Ara entrarem en totes aquestes qüestions. De fet, heu de pensar que són ja gairebé 200.000 les persones les que estan optant pels seus serveis, que al llarg dels darrers 10 anys estan donant unes rendibilitats, home, que no estan malament, que estan per sobre del 5%, que és el doble del que és la banca convencional si es mira amb xifres proporcionals entre un negoci i l'altre. És, per tant, un tipus de banca que ha aconseguit a poc anar-se fent un lloc a casa nostra i que avui viu aquestes jornades a la ciutat de Barcelona. El Jordi Ibáñez és el director de la Fundació Finances ètiques i avui ens acompanya aquí al matí a Ràdio Estel. Senyor Ibáñez, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, d'entrada, avui celebreu aquesta jornada aquí a la ciutat de Barcelona. Deia que l'objectiu, el que voleu, és intentar dir-li a l'administració pública: hola, estem aquí, sabem que sabeu que existiu, ens heu de tenir en compte, no?, per entendre'ns.
Sí, sí, no, a veure, la veritat és que amb administracions públiques, sobretot de caràcter local, allà on es va desenvolupant les finances ètiques a tota Europa, hi ha espais de col·laboració, no? Però sí que és veritat que a altres nivells la col·laboració no és tanta, no? I sobretot a nivell de tot el que és el desenvolupament de la normativa bancària, dels sistemes de, no, de control i seguiment dels bancs, hi ha una, bueno, com una manera de fer que tracten a tots els bancs de la mateixa manera, quan realment hi ha una diversitat bancària a Europa molt gran, no? Hi ha des de les grans transnacionals que necessiten uns controls perquè tenen uns riscos sistèmics molt, molt elevats, fins a les cooperatives de crèdit que ens dediquem a les finances ètiques, que també, òbviament, se'ns ha de controlar i hem de sempre ser solvents, com tu ja has explicat, no? I mantenim aquests índexos de solvència, però els controls han de ser una mica diferents. Llavors, jo crec que s'ha d'afavorir aquesta diversitat bancària.
Clar, dius, hi ha alguns nivells, diguem-ne, d'administració local en les quals hi ha aquesta col·laboració, però més enllà o més amunt no. Per què aquesta reticència?
Bueno, hi ha una part de reticència, però també hi ha una part que és veritat que les finances ètiques també estem molt arrelades en els diversos territoris en els que estem, no? I, per tant, la vocació de treballar amb les administracions públiques locals també és una vocació que nosaltres tenim. I, de fet, quan treballem amb alguns municipis, com, per exemple, també a Barcelona, i amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Ajuntament d'Arbúcies, bueno, també perquè una de les principals prioritats que tenim és donar suport al creixement i desenvolupament de l'economia social, no? I això es fa molt a nivell local. Però és veritat que a nivell regional o a nivell de comunitats autònomes o a nivell de l'Estat, bueno, tenim ja tota una tasca feta, uns anys que hem anat demostrant que podem fer moltes coses, però veiem que no és veritat que amb les administracions públiques hi ha una certa, bueno, no sé, com una certa sensació de que com estem parlant amb el sector financer, s'ha de tenir molta prevenció quan és veritat que som sector financer, però les entitats que ens dediquem a les finances ètiques són entitats que estan orientades a l'interès comú.
Ah, quan, això anava a demanar, perquè qui ens estigui escoltant, diguem-ne, i no s'hagi aproximat mai a la banca ètica, que segurament ha sentit aquesta expressió, perquè afortunadament doncs, ja fa molts anys, diguem-ne, que la banca ètica existeix i que ha anat creixent, però segurament encara hi ha molta gent que no acaba d'entendre ben bé, no? Quan un diu què és una banca ètica o què, quan estem parlant de finances ètiques, de què estem parlant?
Sí, sí, això és el primer, efectivament. Però les entitats de finances ètiques són entitats financeres, lògicament, però que estan orientades a l'interès col·lectiu de tothom. La major part dels casos estem parlant d'entitats que no són lucratives i, per tant, aquesta rendibilitat que has citat en l'introduir l'entrevista més alta que nosaltres tenim amb respecte a la resta de banques no és una rendibilitat que nosaltres utilitzem per distribuir a l'accionista, sinó que s'utilitza per generar més valor social i més valor ambiental, reinvertint-lo a la cooperativa i seguir creixent o fer que el finançament, per exemple, que és la part més important del banc, doncs estigui en unes condicions millors, no?
Clar, passa que pot haver-hi gent que pensi, a veure, però això que m'ho acabin d'explicar, si estem parlant d'un banc que no està concebut per guanyar diners...
Ah, exacte. La intenció dels que han muntat aquest tipus de banc és, perquè gent que veia que el sistema financer invertia i utilitzava els diners en coses que no eren coherents amb els seus criteris, no? Llavors va haver-hi com una primera generació de coses relacionades amb les finances ètiques que el que feien era tenir com a criteri, no?, excloure determinats tipus d'inversió, però això amb els anys va anar millorant, va anar veient-se que això servia i que fins i tot se li podia donar una finalitat positiva, eh? Llavors són bancs que treballen intencionadament pel desenvolupament humà, i pel medi ambient. I per això són entitats que ja dic, no són lucratives i que, a més, gairebé en tots els casos són entitats que treballen amb esperit cooperatiu, o sigui, en forma jurídica cooperativa.
Però des d'un punt de vista de negoci, per entendre, ens ho dic per les persones que ens estan escoltant, eh? Un banc, una entitat de banca ètica és un banc, i per tant estan obligades a complir amb la mateixa legislació que la resta de bancs, a donar la mateixa capacitat de provisió de fons i de garanties, diguem-ne, de que els diners que tu deposites allà hi seran quan els necessitis, per entendre'ns com qualsevol altra entitat bancària.
Sí. A més, també dins dels fons de garantia de dipòsits, etcètera, no? És veritat que també hi ha entitats financeres ètiques que no funcionen com a bancs, o sigui, que són cooperatives de serveis, que donen un servei financer al seu soci i que no capten estalvi, sinó que el que tenen són inversors i amb aquests diners dels inversors fan inversions, no? Però la majoria dels casos que estem parlant, a Europa hi ha 25 bancs ètics amb fitxa bancària, i per tant, com dius tu, amb els mateixos productes, el compte corrent, la targeta de crèdit, la targeta de dèbit, i tot això el que es fa és, amb aquests recursos, s'utilitza per finançar projectes d'aquesta naturalesa que et deia.
No? Passa que un, segurament, qui ens estigui escoltant ara, pensarà, escolta'm, però com pot ser que estiguem dient que som bancs, que parlem de banca ètica, però que és un banc, que té la mateixa regulació que un banc, però que, en canvi, està apostant, diguem-ne, per finançar a través dels seus crèdits projectes, per exemple, vinculats amb qüestions socials o de medi ambient, que és el que ens està ocupant cada dia en la gestió pública de les administracions, i que les administracions no hi facin el salt, diguem-ne, d'apostar-hi, no?
Sí, per lo que et deia, no? Perquè al final hi ha sempre una certa recança de treballar amb el sector financer o de, bueno, aquesta idea que no pots afavorir determinades empreses, no? Perquè, bueno, al final les administracions públiques pues, tenen que afavorir més el que són les associacions, fundacions, però que, bueno, com encara no s'acaba d'entendre la idea de que no som negocis a l'ús, sinó que som entitats financeres orientades a l'interès a l'interès comú, doncs, bueno, hi ha aquesta petita recança, no?
Patiu lobisme encara en contra vostra, diguem-ne, de la gran banca?
Digue'm?
Si patiu lobisme de la gran banca cap a vosaltres.
A veure, a nivell de societat, diguéssim, la gent avui en dia la reputació del sistema financer ja ho aneu veient, no? A més, amb aquesta tendència a la concentració, doncs la veritat és que la gent cada dia està més cansada, no?, dels bancs normals. I això, en certa manera, ens beneficia, tot i que també ens passa, no?, que la gent ve a les banques ètiques algunes vegades més pensant en que no m'enganyaran que no en pensar, no?, en aquest benefici col·lectiu, en on treballen els diners, i moltes vegades no s'acaben d'entendre que són les dues coses, que nosaltres treballem de manera transparent, que tots els nostres productes són equitatius per tots els clients, etc, però que el cor, no?, la intenció final d'aquests bancs és produir amb l'estalvi popular pues, un benefici col·lectiu.
Sí que és veritat que la banca ètica, des del moment en què va néixer ja fa anys i panys, diguem-ne, no?, i que era com clamar al desert, no?, quan posava damunt de la taula valors com els que ara plantejaves, però a canvi, amb el pas dels anys, fins i tot la mateixa banca, la tradicional, ha acabat entenent que un també s'ha de preocupar, no?, de què és el que vol la societat. Els famosos principis ESG, per exemple, no?, de la banca tradicional, al final ve a ser una manera d'entendre el que vosaltres heu dit des del principi, no?, que és que la gent es preocupa pel que fa una entitat financera un cop tu li dones els estalvis.
Sí. Les entitats financeres en els últims anys han anat captant, no?, aquest interès de la gent en treballar amb altres coses, no? El que sí que és veritat és que, bueno, almenys avui dia, encara les entitats financeres aquesta part social i ambiental la continuen fent sobretot amb la obra social, i el que és la part de negoci està pràcticament igual que fa 10 o 15 anys. Això no ha canviat. Han canviat potser els títols, les labels, les artistes, no?, tot això, però realment de substancial hi ha pocs canvis, no? Tots els informes aquests de responsabilitat social corporativa moltes vegades donen informació, no tota, i donen informació, però no hi ha millores, no? Simplement és... Sembla que l'objectiu és publicar la informació, més que no millorar.
Estem parlant que avui celebra aquesta trobada a la ciutat de Barcelona, que venen representants de banques, de finances ètiques de tota Europa. Des d'un punt de vista de visió europea, com estem i en relació a aquesta mitjana europea d'aposta per aquest tipus de banca, com estem aquí a Catalunya?
Bueno, doncs haig de dir que Catalunya és un dels territoris on més riquesa hi ha, més varietat hi ha d'entitats financeres que treballen amb criteris ètics, no? Hi ha altres països, potser França també, o Bèlgica, Alemanya, on hi ha altres experiències, però la majoria de la resta dels països el que hi ha és o cap entitat financera ètica o una, no? Mm. Aquí a Catalunya doncs en tenim diverses i, bueno, estem, a més estem treballant de manera molt coordinada i molt conjuntament, no? Aquí hi ha, i per això passa que trobades com aquestes, no? Que treballem més amb un esperit de cooperació entre les diferents banques ètiques que no de competència, no? I avui, per exemple, en l'assemblea que celebrem demà, avui és la conferència, demà és l'assemblea, aprovem un pla estratègic conjuntament tot el sector, no? Això és una cosa que és difícil veure-ho en un sector.
Per anar cap a on? És un pla estratègic, a més consensuat, com expliques, diguem-ne, amb aquesta visió europea. Per anar cap a on?
Doncs mira, el que estem parlant avui, el títol de la conferència, és més enllà del crèdit.
Què vol dir això?
Durant els últims anys, clar, per nosaltres arribar a fer el crèdit és la missió fundacional, no? Tot això requereix, com deies tu abans, doncs una sèrie de controls a les administracions públiques, tota una sèrie de reptes econòmics que és important, no? per poder donar més crèdit a creixer en capital, en socis, en clients, etc. No? Però bueno, ara les banques ètiques, la majoria, tenen entre 15 i 20 anys d'història, i arriba un moment en què veiem també que la societat, a més del crèdit, del sector financer es necessiten altres coses. I són altres coses que nosaltres estem començant a treballar, no? Que sobretot tenen a veure amb serveis no financers, d'acompanyament, serveis de, inclús d'incidència política conjunta, no? Amb el sector de les economies transformadores, donar-nos compte que al final les finances ètiques, a més del banc, també són moviments socials i que estem interessats en les mateixes coses que les coses que les interessa a l'economia social i solidària.
Però això vol dir d'alguna manera fer política econòmica?
Implica anar junts per reivindicar una nova economia, un nou sistema econòmic, on primin altres valors que posin a la persona al centre i al planeta en el centre i no els guanys. I sí, això és fer política, no política des de les administracions públiques, però sí política des de la ciutadania.
Això d'aquí, aquesta part important, no entenc, d'aquesta crida a les administracions públiques d'aixecar la mà, no?, i dir, escolta'm, estem aquí i volem apostar per anar cap a aquesta direcció, no?
Clar, sí, com deies tu abans, a més, cada vegada hi ha més gent, no?, darrere de les entitats de finances ètiques, i això vol dir que cada dia també tenim més capacitat, i el que estem dient a les administracions és: ei, utilitzeu-nos, no? Estem aquí, som aliats, estem alineats a l'interès col·lectiu, no repartim dividends, és a dir, la missió d'aquest banc no és guanyar el màxim de benefici per quedar-nos-el, sinó que al final tot acaba revertint en la mateixa societat. I, per tant, som bons aliats també de les administracions.
Quan estem parlant, per exemple, home, la tradició de la banca ètica a casa nostra ja són pràcticament 20 anys, no? Al voltant de 20 anys. Quin és el gruix? Crec que són unes 200.000 persones, no?, aproximadament, les que ja han optat per aquest camí. No sé quin marge de creixement s'hauria de plantejar, no?, la banca ètica en un curt mig termini per aconseguir aquest pas que tu ara estaves plantejant de futur.
Pues sí, realment la Fundació, nosaltres, la Fundació Finances Ètiques, aquest any celebrem el nostre 20è aniversari. És una fundació que vam impulsar la creació de Fiare Banca Ètica, que avui és una de les principals referències de banca ètica a Espanya. I el que estem veient, nosaltres des de la Fundació estem cada any mirant el sector financer a Europa i estem veient índexos de creixement cada any del 5-10%, inclús en etapes de crisi. Per tant, el creixement de les finances ètiques, tot i que continua sent un sector petit, però és un sector que creix de manera més sana, constant, és a dir, inclús en època de pandèmia, inclús en la crisi del 2008... aquest model d'empresa doncs va demostrar que té un sentit de resiliència més gran, no? I per tant els límits no els sé veure.
La banca ètica és una banca altament digitalitzada?
No diria més digitalitzada que la resta de bancs, eh? No, és veritat que totes ja doncs compten amb les seves apps, no? treballen molt amb, amb oficina online, etc. Però no, no diria que estiguin, no diria que estan especials.
Ho dic perquè en la banca tradicional, justament, l'atenció personal i fins i tot l'atenció a les persones grans és un dels grans reptes i una de les grans reivindicacions que s'està plantejant, i no sé si ho és també per la banca ètica.
Sí, també. El que passa és que de manera diferent, perquè bueno, pensa, com et deia abans, que som entitats financeres de caràcter cooperatiu, on els socis tenen una gran voluntat de participar, i, per exemple, a Fiare Banca Ètica hi ha, de tot l'estat, hi ha una vintena de grups de socis actius, i que, clar, el que la gent vol de l'oficina, més que anar a l'oficina a gestionar els diners, el que vol és saber qui hi ha al darrere, no? Si se'n pot fiar, no se'n pot fiar, conèixer el que em preguntaves abans, no? Quina diferència entre una entitat de bancària convencional i una banca ètica, no? Llavors, tota aquesta funció de donar, no?, explicacions, de conèixer-nos, etcètera, la fan molt també els grups de socis a cada territori. Pensa que 20 grups de socis, amb això arribem a molts territoris de l'Estat, no? Ah. I oficines, al final, només en tenim 3, a Barcelona, Bilbao i Madrid, no? I, per tant, doncs, bueno, és, tenim com una pantalla d'entrada molt més amigable de gent que és voluntària, que està explicant, que està formada, perquè també el banc, lògicament, fem aquesta formació als nostres socis actius, però són una manera molt transparent d'arribar a la societat i d'explicar-nos i de fer pedagogia.